amb veus d'altri, un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir, de la mà de Tomàs Llopis.
Això de la confiança és una cosa que deu anar per barris. No tots coincidim, afortunadament, a dipositar la confiança en les mateixes persones i vés a saber quines de les altres persones en qui confiem o no arriben a confiar en nosaltres d'una manera semblant. A voltes, n'hi ha prou amb un gest, amb una paraula, amb un simple tret de la cara o amb una ganyota perquè arribem intuïtivament a tenir llei, o no, en un veí qualsevol. Pot ser sense dades, pot ser amb una informació mínima o inexistent, només amb una simple intuïció n'hi ha prou per a arribar a una conclusió personal tan inapel·lable. Dic això i pense en les successives imputacions de polítics, sobretot, que amb sort i currículums diversos poblen els noticiaris d'arreu d'aquesta pell de brau que habitem. Lògicament, el simple fet de la imputació, segons el grau de confiança o de desconfiança que hàgim dipositat en el subjecte imputat, ens convida a prendre partit. Per a uns, tal o tal altre es mereix de seguida, sense entrar en matisos, la presumpció d'innocència. Per a altres, la simple notícia de la imputació ja comporta una condemna automàtica i inflexible, sense dret a cap presumpció que no siga la de culpabilitat. I això, com és evident, té dues cares, segons qui siga la víctima de l'acció judicial i el barem amb què se'l prejutge. Però tampoc no convé oblidar la toga que tindrà la sentència per la mà, encara que no siga necessàriament la més ajustada a la veritat ni, a voltes, a la de la justícia, segons com es mire. És clar que aquest raonament ens porta a parlar dels jutges i dels juristes en general, en definitiva de la judicialització de la vida política que segresta el debat ciutadà i parlamentari, serè i fonamentat. Algunes veus togades, d'alta reputació, parlen de colp d'estat judicial permanent i altres no tan especialitzades apel·len a l'anglicisme lawfare, guerra judicial, per definir aquesta relació viciada entre la justícia, la política i la societat. La cosa ve de lluny. I sense intenció d'esbrinar els orígens de la controvèrsia, pense en l'incident que Joan Martorell narra al capítol 41 del Tirant lo Blanc, quan es forma el seguici per al casament del rei d'Anglaterra, on hi ha tota la societat anglesa, des del duc de Lancaster, oncle del rei i cavaller més experimentat que el jove monarca, al capdavant, i tota la gent d'armes, clergues, gremis, etc., fins a les dones públiques i les qui vivien enamorades i amb tots los rufians que anaven amb elles i cascuna portava en lo cap una garlanda de flors de murtra perquè fossin conegudes. I si n'hi havia ninguna casada que se'n fos anada del marit, havia portat en la mà una petita bandera i anaven ballant amb tamborinos. La descripció de tot aquell parament és minuciosa, deliciosa i ben facetiosa, com podem anar veient. Perquè enmig de tanta gentada, conta el mateix tirant a l'ermità que l'escolta, que es formà una gran disputa entre els gremis dels ferrers i el dels teixidors per veure qui havia d'anar davant en la comitiva. «Senyor», diu tirant, «jo us ho diré. Entre los ferrers i los teixidors fon lo divís, car los teixidors d'allí deien que devien preseir els ferrers i los ferrers deien lo contrari, que ells devien haver l'honor dels teixidors. Ajustaren-se en cascuna part passats 10.000 homes, i los juristes foren causa de tot això, car alegaven per part dels teixidors que no es podia dir missa ni consagrar lo preciós cos de Jesucrist sens drap de lli. I los juristes per part dels ferrers alegaven que primer fon l'ofici de ferrer que no de teixidor, per quan l'hoteler del teixidor no podia ésser fet sense ferramenta, perquè era provat l'ofici de ferrers ésser més antic que deure precedir als teixidors. Moltes al·legacions s'alegaren per cascuna part que no tinc en record, i aquesta fou la causa del divís, que si no fos estat lo duc qui es trobà a cavall e armat, fort jornada fora estada, car lo rei ja no hi podia dar remei. Lo duc se més enmig de la pressa de tota la gent, de la massa de gent, he pres 6 juristes, 3 de cascuna part, que tragué'ls fora de la ciutat. Ells se pensaren que lo duc los volia per demanar qual a part tenia millor justícia. Com foren fora de la ciutat, al cap del pont, feu restar-se. Quedar 1000 homes d'armes que no deixassen passar ningú si la persona del rei no era. Lo duc descavalcà enmig del pont i tan prestament com pogué feu posar forques ben altes i feu penjar 3 juristes en cascuna cap avall per fer-los molta honor i no es partí d'allí fins que hagueren trameses les miserables ànimes en infern. El duc de Lancaster, cavaller, encara considerava la supremacia de la justícia divina, encarnada per ell mateix, home noble per designi diví, i resol el conflicte ben expeditivament. El rei, en saber el fet, li diu: «Mon oncle, en lo món no em podíeu fer major plaer e servir del que fet haveu, per quant aquests homes de lleis fan rics a si mateixos e destrueixen tota Anglaterra i tot lo poble, perquè jo man que estiguen ací en la manera que estan fins a demà e aprecien-ne fets quarters e posen-los per los camins». És a dir, que una volta morts, que els cossos siguen esguellats a quarts i que les seues despulles siguen repartides pels camins. I encara el duc aconsella al monarca: «Senyor, si la majestat vostra me volia creure, féssiu en vostre regne que no hi hagués sinó 2 juristes, i aquells dins 10 o 15 dies haguessin determinada qualsevol causa amb sentència definitiva i dar-los bon salari a cascú, i si prenien res de ningú que no hagin altra pena sinó aquesta que havem executada». Que el pròsper rei manà que així fos fet. En aquella mentalitat medieval era evident el descrèdit dels juristes. Aquests homes de lleis fan rics a si mateixos i destrueixen tota Anglaterra i tot el poble, diu el rei. Però encara hi havia l'esperança en una justícia absoluta i imparcial impartida directament per Déu. L'altra, la humana, era necessàriament més imperfecta. Ramon Llull, qui recordem-ho era contemporani de Jaume I, deia que en Déu és justícia. Per això conta que una vegada s'esdevé que un jutge hagué donada una sentència falsament en presència d'un sabater que li feia unes sabates. Aquell sabater feu al jutge una sabata massa gran i l'altra massa poca, o sigui, petita. Com lo sabater ven que el jutge a calçar les sabates, i lo jutge viu que la una sabata li era massa gran i l'altra massa poca, adonc se meravellà del sabater com havia errat les mesures de les sabates en les quals solia venir, o sigui, encertar. He reprès lo sabater, lo qual li dix que ell se meravellava fortment com ell sabia i volia iguals mesures a sos peus i en la sentència que havia donada les volia desiguals i contràries a justícia. Llull no podia preveure que passats els segles hom s'havia d'adonar que la justícia divina no és res si no és passada pel sedàs humà amb tots els seus defectes, els quals no han parat de fomentar la desconfiança social. No sé si ens hem equivocat en algun esglaó de la història, però els segles ens han portat a un món on la justícia divina i la humana quasi es confonen. La complexitat del sistema judicial, lògicament ben jerarquitzat, converteix en inapel·lables les sentències d'aquells casos que arriben al final del seu recorregut judicial i poca gent espera que una venjança pòstuma, com la que al·ludia Aldous Huxley, pensant en les flames de l'infern, vinga a rectificar un error humà que no pot ser gens descartable. Aspirem a una justícia justa hacia la Terra, però no ens hem pogut desempallegar d'allò que critica dels juristes el prudent Francesc Eiximenis: les grans dilacions en les causes, puntejat agudament de supèrflua en so que és clar, emparar molts negocis, espatxar-ne pocs. Dit d'una altra manera, no hem arribat a la unanimitat pel que fa a la confiança en la infal·libilitat judicial. I tornem al començament. N'hi ha prou amb un gest, amb una paraula, amb una imputació, amb un arxivament o amb una sentència considerada falsa per a convertir-nos, abans que en ciutadans ben informats, en jutges emetent un veredicte basat en simples sospites o en indicis més o menys cuinats en funció de les nostres inclinacions afectives o ideològiques. Ho saben també alguns que pretenen el vot a qualsevol preu i sense fer cap proposta seriosa i en positiu que millore la vida dels ciutadans, només amb fum d'estopa es limiten a atiar el foc, servint-se d'arguments a voltes extrets de la premsa o de la rumorologia més o menys cuinada, amb la sola finalitat d'embrutar, destruir o allargar una causa, o, com diuen al meu poble, posar la llengua damunt d'algú que ens fa nosa. La desconfiança creix i va per barris. És clar que no podem generalitzar i que encara hi ha entre nosaltres un sistema judicial que funciona, amb les excepcions escandaloses que vulguem. Tant de bo que aquestes excepcions no creixen sinó que minven. Crec que tardarem a veure-ho, si ho veiem, però no podem perdre l'esperança. Deia Goethe que preferia la injustícia al desordre, una afirmació pròpia de qui, com ell, es troba enfilat a la noble cucanya del poder. Prenc l'expressió i l'argument de Joan Fuster, que retruca al monstre de Weimar: per poc que hi pensem, de seguida se'ns acut una primera objecció inapel·lable, la de preguntar, ingènuament, si la injustícia, qualsevol injustícia, no és ja, en si, un desordre. Unes sabates desiguals, com una sentència falsa, només tres juristes penjats per banda, no passen de ser una anècdota que fomenta la desconfiança. Resem perquè les anècdotes no es generalitzen, perquè si la injustícia arriba a ser el recurs més eficaç per a enfilar-se a la cucanya, encara n'hi hauria uns quants, poc de fiar, que se n'alegrarien i molt.